Bé, després d'haver paït tot el bacallà que havíem de pair aquesta setmana, tenint en compte que l'Espanyol va visitar Portugal, Oriol, i que Portugal és el país del bacallà, un bacallà ben paït, per cert, en l'enfrontament amb el Benfica.
Home, l'Espanyol va patir una miqueta, però al final va aconseguir l'objectiu, que era classificar-se per les semifinals de la Copa de la UEFA, i el Toni Padilla, que ja podem saludar-lo. Toni, bona nit.
Bona nit.
Avui ens portes algun tema relacionat amb Portugal, amb bacallà o amb l'Espanyol?
No.
O ho relacionarem tot?
Sobretot amb l'Espanyol, amb el amb Portugal, bacallà. També bacallà, també bacallà. De fet, parlarem del que un motiu segons els quals molts seguidors encarnados del Benfica consideren que el seu equip ha estat eliminat. Se n'ha parlat bastant, però diuen que el Benfica, l'equip més popular del Portugal, té una espècie de maledicció sobre el seu cap, que els impedirà guanyar de nou un títol europeu, o sigui la Copa d'Europa o la Copa de la UEFA.
I quina és aquesta maledicció?
La maledicció de Billy Gutmann, que era l'entrenador que els va fer campions d'Europa als anys 60, inicis dels anys 60, amb la famosa
final
dels pals.
És aquella d'Eusebio i companyia, aquella selecció?
Aquella generació. Eusebio, de fet, Billy Gutmann és l'entrenador que descobreix Eusebio, que el fa debutar. La primera Copa Europa la guanyen sense Eusebio, que encara no havia arribat, que és contra el Barça, la famosa final dels pals a Berna,
sí.
I l'any següent la guanyen a Amsterdam contra el Real Madrid, el poderós Real Madrid de Di Stéfano, de Puskas i companyia, amb Eusebio ja com a figura estel·lar. Són dos Copes d'Europa amb un futbol d'alt nivell, amb una molt bona generació de jugadors, però coses que passen, va haver una discussió entre Billy Gutmann, que era un tècnic hongarès, i el president del club. Diuen que per la manera en què el club de Lisboa va organitzar el desplaçament per jugar la Copa Intercontinental a terres sud-americanes, que un any va ser contra el Santos de Pelé i l'altre va ser contra el Peñarol de Montevideo.
I van perdre sempre?
Es van perdre sempre, i Gutmann, que era un guanyador per natura, va dir que s'ha molt mal organitzat el desplaçament, que en aquella època els avions, clar, havien de fer escala a Cap Verd, havien de fer a Brasil, diferents escales, i que havien arribat molt cansats i que per això havien perdut. Es van discutir i Gutmann va marxar.
I en aquella època, suposo que Cruyff no va dir que la Copa Intercontinental era una copa feta pels equips sud-americans, no?
Que Cruyff en aquella època devia tenir
12-13 anys, jo.
Tenien 12-13 anys i començava a tocar la pilota a Amsterdam, però...
Sí, bueno, sí, fa no fa.
Però Cruyff va veure que un partit...
Ja ho va pensar. Mira, això és una copa feta expressament pels equips sud-americans.
Que és malalt d'aquestes coses, Johan Cruyff.
Doncs un Johan Cruyff que va veure la final que es va jugar a Amsterdam, que dèiem del Benfica de Billy Gutmann contra el Madrid. Doncs bé, diuen que la discussió Gutmann va llançar com amb aquesta maledicció de dir, com treballeu així de malament, no tornareu a guanyar mai més un títol europeu.
Vaja.
Això és el que diu la llegenda negra. El fet és que des de llavors el Benfica totes les finals que ha jugat les ha perdut, o sempre que ha arribat a semifinals ha perdut, i no ha aconseguit mai més guanyar un títol. És l'equip que ha guanyat la Copa Europa que porta més anys esperant, que la porta des del 62. I no ha aconseguit reeditar-ho i ha arribat a finals. L'última, per exemple, el 1990, que la juga contra el Milan de Rigosaki i perd 0 un gol d'un tal Frank Rijkaard.
Ja.
I una maledicció, no? Molts diuen que, vist com la bona sort que va tenir l'Espanyol en aquestes pedres al pal, doncs que era de nou la maledicció que impedirà que el Benfica pugui fer història a Europa. A mi el que m'agrada molt és la història d'aquest Billy Gutmann. És un personatge molt curiós. És un fill del segle XX. Ell per mi exemplifica el que és el segle XX, perquè és nascut el 1900, clavat, a Budapest. Ell era jueu, de família jueva, i va tenir una estranya capacitat per ser present a qualsevol lloc on s'escrivia la història, ja sigui com a protagonista o com a damnificat. Com a jueu del centre d'Europa va haver de patir el que va haver de patir, però quan va arribar doncs, a l'època de la invasió a Alemanya sobre Hongria, ell havia viscut molt. Ell de Budapest se'n va anar a Viena, va ser jugador, va jugar un equip de Viena que es deia el Hakoa de Viena, era l'equip de la comunitat jueva de Viena. No és molt conegut aquest equip perquè bàsicament va desaparèixer després del 45, perquè malauradament doncs, tota la comunitat doncs, hebrea local va emigrar o va morir, però va arribar a guanyar la Lliga d'Hongria perdó, d'Àustria. No. És a dir, era un bon equip. Però no només això, sinó que va introduir noves tàctiques al futbol era, i va ser capaç de jugar en semistoros contra el West Ham d'Anglaterra, a Viena, va empatar i van aconseguir doncs, pactar un retorn a Londres. I quan van arribar les notícies fins a Viena del partit que s'havia jugat a l'est de Londres, ficava 0-5. I em deia, no, no m'ho crec, igual contra els anglesos als anys 20, que era un equip que el futbol anglès encara demanava, i sí, és que havien guanyat 0-5. Sí, era un molt bon equip. Aquí Goodman va prendre les nocions del bon futbol i s'ha fet tècnic. I aquí va començar una miqueta aquesta seva llegenda, tant pel que va fer el Benfica, sinó per la seva forma de ser. Per exemple, ell penja les botes com a futbolista a Nova York. Ja és estrany. Clar. Per què? El Jacob va fer una gira per Nova York i per territoris de Nord-Amèrica, perquè hi havia també doncs, una comunitat hebrea molt important, que també, al ser d'origen europeu, eren apassionats de futbol. Els conviden, ell li agrada aquella ciutat i decideix quedar-se. Clar, anys 20, Nova York, i ell seca. Estem parlant del temps del Capone, no es pot, el lionès, no es pot consumir alcohol. Què fa Bela Goodman? Doncs munta una taverna il·legal, que a la part de davant podies prendre cafè i a la part de darrere podies prendre molt alcohol. Ell veu que hi havia un negoci i clar, aquí es crea també una altra llegenda al voltant d'aquest personatge sobre qui li subministrava l'alcohol, sobre quins clans mafiosos va contactar, perquè clar, tot òbviament estava en mans de càrtels il·legals. Les coses hi van anar prou bé fins que de nou la història es torna a creuar el camí d'aquest senyor, no? Què passa en 1929?
Però això vol dir que, disculpa, ell penja les botes a Nova York, però vol dir que s'instal·la a Nova York, s'instal·la es queda a Nova York,
penja, viu es queda a la ciutat, es retira jugant a diferents equips, un equip de la comunitat hebrea de Nova York, també els Giants, que no té a veure amb altres Giants, i juga a diferents equips i finalment es queda a viure i munta aquest negoci il·legal que li dona doncs, bastant doncs, beneficis econòmics. Fins a 1929.
Que no crac
de la borsa... I ell no es va llançar des d'una finestra desesperat com va passar, però va perdre tots els estalvis, tots els diners, i de nou la història es tornava a creuar en el seu camí. Què fa? Decideix tornar cap a casa seva, torna a Budapest, aquí comença a haver-hi ja un clima bastant en l'Europa entre guerres antisemita, hi veu bastant mal ambient i se'n va a Viena, on doncs, els jocs estan més ben considerats, i comença a fer doncs, carrera futbolística com a entrenador a Viena. També anirà a Holanda i comença a crear-se aquesta fama de rodamons. Clar, hi havia estat a diferents llocs. Què passa? Arriba a la Segona Guerra Mundial, aconsegueix arribar com a refugiat a Suïssa, a part de la seva família en canvi, doncs, mor a camps de concentració, i decideix tornar de nou a Budapest. Torna a veure que el clima és molt dolent, se'n va a Romania a entrenar un equip de la minoria hongaresa de Romania.
O sigui, marxa pel clima, eh?
Marxa pel clima que deia. I mira, ara com a Romania hi ha socialisme, potser aquí doncs, estaré millor. Què passa? Que és un socialisme que intenta que sigui Romania només romanesa i que miren molts mals ulls els hongaresos que havien envaït part de Romania durant la Segona Guerra Mundial. Per tant, també comencen a fer una miqueta la guitza aquest equip on estava Bela Goodman i la situació econòmica era tan dolenta que el seu contracte estipulava que li havien de pagar en aliments.
Perquè
en espècies. N'hi havia gairebé ni aliments, hi havia de menjar. La cosa torna a estar malament, torna a Hongria, veu que llavors que el clima polític allà està cada cop pitjor pel tema de Stalin, marxa fugant-se, creuant a peu la frontera d'Hongria, novament a Viena, i finalment arriba a Itàlia. Arriba a Trieste. Allà descobreix un jugador de futbol que diu, aquest noi m'agrada, que es deia Cesare Maldini, pare de l'actual Paolo Maldini, i se l'emporta cap al Milan quan accepta l'oferta d'anar a jugar al Milan. Fa campió d'Itàlia al Milan, entrena altres equips d'allà, el Padova, el Vicenza, i finalment arriba a Portugal. I vinga a canviar. De fet, quan el fan fora del Milan, hi fa una roda de premsa amb bastant polèmica, en què diu que em fan fora, i això que no he matat a ningú, i no soc homosexual. Però em fan fora. I de nou què era? Perquè s'havia discutit amb un directiu. Sí, era molt polèmic. Llavors, ell va acunyar una frase que era el tercer any per un entrenador és fatídic.
Ara ja sé de qui ha pres, depèn de quines tècniques de comunicació.
José Mourinho. Eh?
Sí. De fet, clar, ell va estar molts anys a Portugal, Bela Goodman, segurament potser Mourinho és això. Ell va estar al Porto, va estar al Benfica i també va estar entrenant al Brasil, on va ser ell l'introductor d'una tàctica de futbol que era el 4-2-4 als anys 50, que és la tàctica amb la que el Brasil guanyà el seu primer mundial el 1958 a Suècia. De fet, ell, per tant, es penjava la medalla i deia, si el Brasil és campió del món,
és perquè jo
el centre d'aquesta tàctica. I guanya títols al Brasil, se'n va a l'Uruguai, també entra a l'Uruguai, torna als Estats Units, torna a Europa, a Suïssa, Xipre, Grècia...
Clar, aquesta època deu coincidir amb l'època de gairebé la Segona Guerra Mundial a Europa, o encara no?
Estem ja als anys 50-60.
Perquè aquest home ja devia tenir una quantitat de punts acumulats... de tant de viatjar, no sé si viatjava amb avió
clar,
o amb vaixell.
Aquella època suposo que no hi havia aquestes targetes, però era un autèntic rodamons que van afirmar la seva agenda a base de tenir molt caràcter. Per exemple, quan estava a Hongria, va estar un club que el directiu era Ferenc Puskás, pare, el pare del que li deien a Madrid el Panchito, el Cañoncito Pum, Puskás. Doncs bé, com aquest va interferir en la seva feina d'entrenador, cridant-li des de la graderia quin jugador havia de treure, se la va mirar, va abandonar la banqueta, va pujar a la graderia, va agafar un diari que havia allà i es va començar a mirar-se la secció de motor del diari. Ha acabat el partit, va plegar el diari, el va deixar, va marxar, no va tornar mai més a aquest club.
Déu-n'hi-do.
Adéu-siau. Sí, tenia molt de caràcter.
Si en saps tant, entrena'ls tu.
I va marxar. I ho feia això, si havia marxat, marxava. I aquest caràcter, de fet, ja l'havia tingut com a jugador. Perquè com a jugador havia estat internacional a Hongria. I havia jugat uns Jocs Olímpics a París, als anys 20. Doncs es va indignar perquè considerava que s'havien fet molt malament les coses. Allò que acabaria portant també el divorci amb el Benfica, ja com a jugador li passava. Doncs la Federació Hongaresa què va dir? Podem tenir dues opcions si anem a París. Una és trobar un hotel ben tranquil perquè estiguem concentrats els jugadors i puguem treballar bé. L'altra és ja que anem a París. Doncs podem buscar un hotel a Montmartre i ens anem als cabarets.
Gaudir de la vida.
I van optar per la segona opció. I es van trobar un hotel al centre de Montmartre, bona vida. I Goodman arriba i diu, el que no pot ser és que hi ha més directius de la federació inscrits a aquest hotel que no pas jugadors. Això, que és això, no va canal. Es va indignar tant que va convèncer a dos o tres companys d'equip que l'acompanyessin. Van anar pels carrerons foscos de Montmartre caçant rates i agafant cadàvers de rates i van penjar una morta a la porta de cada directiu de la federació. Bastant impensable, sobretot el més impensable és que ell va acabar jugant tots els partits. O sigui, no el van castigar, al contrari, o sigui, li tenien com cert respecte perquè sabien que era un gran jugador i veien que era un caràcter absolutament indòmit. Aquest home, que va ser un tant rodamons, que no semblava no trobar finalment llar, va acabar tornant a Viena, una vegada s'havia anat a conèixer com a jugador d'aquest equip, del Hakoa, i aquí sí que es va quedar a viure els últims 30 anys de la seva vida. Cores, per tant, que el destí molts cops tanca el cercle.
Sí.
El 90 és a Viena, la ciutat que acull l'última final de Copa Europa al Benfica. Què passa? Que la gent ja creia tant en aquesta maledicció que el mateix Eusebio, que era director del Benfica, va anar al cementiri on està enterrat Bela Gutmann i va estar pregant, sisplau, porten sort a tenir-nos sobre aquesta maledicció que no torna a guanyar el títol, no? Però bueno, suposo que Bela Gutmann també
des de la tomba
va considerar que li havien fet una afrenta a la seva forma de treballar, no va aixecar la maledicció si existeix i el Benfica tarda amb el Milan.
Escolta, i Bela Gutmann va acabar la seva vida relativament bé i normal o tot aquest mal caràcter li va passar a factura al final?
Va acabar bastant bé amb sí. La seva muller de tota la vida, va ser un home sempre bastant amant de la bona taula, per això deia que inclús segurament va tastar el bacallà a Lisboa.
Segurament.
I bé, molt respectat per la comunitat futbolística de Viena, i va tenir una mort bastant plàcida, i és bo una història d'algú que mor bé, no? Que normalment aquestes històries acaben
de morir sol,
pobre,
arruïnat,
no. Doncs un autèntic rodamons que va estar entrenant a tres continents diferents, que va introduir noves tàctiques, i que sobretot ha deixat de riure una llegenda, que segurament té més part falsa que no pas de veritat,
sí,
però sigui com sigui, bé, afortunadament el Benfica aquesta temporada tampoc serà una final de la competició europea, no? Perquè això vol dir que l'Espanyol altra vegada a les semifinals.
La maledicció continua, per dir-ho d'alguna manera.
No sé. Si ha de ser contra equips catalans, que continuï. A partir d'aquí, doncs, algun dia també s'ho mereix el Benfica, que això li queden molts seguidors i els pobres estan patint molt.
És això que dius, encara pot presumir de ser el club del món que té més socis.
Correcte, o sigui, estem parlant de que més que el Barça, per exemple. O sigui, és una...
I que el Manchester, fins i tot.
El president del Benfica diu que en dos anys volen tenir 300.000 socis. Que és una autèntica barbaritat.
Doncs n'hi falten 130.000 encara.
130 i pico. Sí.
Estan pels 170.000 més o menys. Que són molts socis.
I tant.
I també són moltes les històries friquis que el Toni Padilla ens porta ja aquesta temporada, però segur que la setmana que ve doncs tornarà amb un personatge
nou.
I tornarem. Toni, gràcies, bona nit.
Fins la setmana.
Adéu.
Adéu. Adeus.